Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol ha decidit enviar més de mig miler d'agents antiavalots a Catalunya. El Ministeri de l'Interior vol reforçar la seva presència policial des de la Diada i fins més enllà del 12 d'octubre, passant pel primer aniversari de l'1 d'octubre. El ministre Fernando Grande Marlaska ha confirmat que arribaran i marxaran aquests agents de forma esglaonada amb l'objectiu, segons explica, de custodiar els edificis de titularitat estatal i donar suport, si cal, als Mossos en possibles actuacions del CDR als carrers. Segons fonts d'Interior, però, es tracta d'un operatiu semblant al de diades anteriors a l'any passat i d'altres esdeveniments destacats. Això s'ha conegut l'endemà de la conferència de Quim Torra al Teatre Nacional de Catalunya, en què desgranava ahir els principals punts del seu projecte polític independentista. Aquest matí, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat assegurava que la mobilització permanent de la qual parlava ahir no la convocarà ell, sinó que confia que ho facin les entitats civils independentistes. També ha ofert bescanviar la declaració d'independència de l'octubre de l'any passat per un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat. Per cert, Torra ha viatjat a Waterloo, a Bèlgica, per reunir-se en les properes hores amb Carles Puigdemont. Tot això a pocs dies de la Diada Nacional de Catalunya. Canviem de qüestió. Catalunya ha rebut aquest any gairebé el triple de menors no acompanyats que els primers 8 mesos de l'any passat. La Direcció General d'Atenció a la Infància, la DGAIA, ha confirmat aquesta dada i ha admès problemes per atendre'ls i sovint s'acaben adequant d'urgència a instal·lacions que no estan pensades com a centres de menors. Actualment el sistema català té acollits 2.203 menors estrangers sense referents familiars a Catalunya.
Bon dia. Somio en una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es converteixin en una llera adequada per l'evangelització del món actual, més que per l'autopreservació. Aquesta referència del Papa Francesc als horaris, a l'exhortació apostòlica L'alegria de l'Evangeli, que va adreçada implícitament a les parròquies, comunitats i moviments, té molta importància sempre, però especialment ara que estem planejant el nou curs. Convé que en el si de l'Església, quan fixem els horaris de les misses, reunions, trobades, convivències, sortides, despatx, ho fem de manera realment sinodal i tinguem presents especialment els horaris dels fidels, laics i laiques, que formen el gruix de l'Església i dels quals els preveres i diaques som servidors. Molts observen que les eucaristies vespertines, per exemple, són més apropiades per joves i que és poc realista fixar les misses familiars a primeres hores del matí. Però també cal tenir molt present els horaris quan es planteja una iniciativa cap enfora. Recordo que fa uns anys, membres de la comunitat de Sant Egidio feien lectio divina, és a dir, lectura orant de la paraula de Déu, en algunes oficines a les 3 de la tarda, que era l'hora més propícia pels qui treballaven. No podem tampoc restar aliens als canvis de ritmes horaris que es produeixen al nostre entorn. En aquest sentit, és important també la proposta de reforma horària que es va consolidant i que aquest mateix mes de setembre s'obrirà una oficina dedicada a aquesta reforma, com s'explica al primer pla d'aquest proper número de Catalunya Cristiana. De la mateixa manera que els campanars de les nostres esglésies solen fer el servei de torres del rellotge, també cal posar en hora el nostre rellotge interior perquè estigui en sintonia amb el de la societat que servim. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem fixar la nostra mirada en el conflicte polític que viu Catalunya i que s'ha reflectit socialment durant aquest estiu que estem a punt de deixar. Per exemple, amb la qüestió dels llaços grocs i també les declaracions dels partits i les institucions sobre aquesta qüestió i altres, tot mentre segueix la maquinària judicial. Ara, amb la coneguda demanda contra Pablo Llarena, que s'ha ajornat pel que fa al seu procediment, i la polèmica per l'error de traducció en reproduir-se unes declaracions del jutge del Suprem. A banda d'aquests dos temes, tenim el desglàs que s'ha produït abans i després de la reunió de Pedro Sánchez amb Quim Torra, al juliol, al Palau de la Moncloa, un procés interromput, sens dubte, per nombrosos desencontres i crítiques mútues. La preparació de la Diada Nacional de Catalunya i les commemoracions per l'1 d'octubre seran també un test important sobre el moment actual. I avui analitzem aquest tema també hores després de la conferència que va pronunciar ahir al Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona el president Quim Torra. Ha parlat de moltes propostes polítiques criticades des de l'oposició i també ha intentat modular tot el que és el discurs sobre la desobediència. Parlarem avui de la situació política amb representants de diferents formacions i des de la pluralitat que sempre volem donar. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat, d'una banda, Marilén Barceló, que és regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vostè també per haver vingut. Saludem Toni Florido, que és, entre altres coses, responsable de l'àmbit de defensa del PDeCAT, del Partit Demòcrata Català. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I saludem, per completar les presentacions, Josep Maria Balcells, veterà periodista, exdiputat de Ciutadans pel Canvi i actualment militant de Catalunya en Comú. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
A tots, bé, l'estiu ha anat bé per carregar piles.
Molt bé.
Tenim
molt
aquesta
bé.
Dinàmica que és molt cultural de casa nostra, de tornar a la normalitat. Nosaltres en aquest programa, i segur que vostès també, en els àmbits en què es mouen. A l'Ajuntament de Barcelona hi ha notícies aquests dies, també.
Sempre. Oi?
En clima preelectoral,
també. Estem ja en clima preelectoral, ja ens hem reincorporat, però jo crec que hem estat connectats durant tot l'estiu. Sí que desconnectes del ritme dels horaris, del dia a dia, però és impossible desconnectar de la teva ciutat quan passen tantes coses.
Abans d'entrar en matèria, amb diferents temes polítics i socials que ens ocupen, hem de recordar un nom propi de les últimes hores, el de Xavier Domènech, que anunciava ahir que deixava tots els càrrecs dels comuns i també renunciava al seu escó de diputat. I potser per proximitat el senyor Balcells ens pot comentar aquesta notícia que ara ens deia que ha sorprès fins i tot internament.
Sí, sí, sorprès. Jo em consta que ho sabien tres persones, la seva família, Pablo Iglesias i l'Ada Colau, i ningú més. I a la reunió de l'executiva d'ahir, doncs, ell va fer l'anunci i l'explicació.
Per tant, va ser l'anunci abans de publicar-ho a les xarxes.
Abans de publicar-ho va fer la comunicació. I ha fet una carta de comiat molt, molt maca, que m'agradarà, si hi ha un moment, les tres últimes ratlles d'aquest comiat que ha fet de la seva responsabilitat. I realment ens ha sorprès per inesperada. Xavier Domènech ha estat un referent d'una nova manera d'enfocar la política a Catalunya, una nova manera d'entendre l'esforça política, amb un esforç de confluències d'elements molt diversos, que probablement haurà tingut també alguna raó en la situació que ell ha viscut i que ha quedat, doncs, una mica tocat, diguéssim, per l'esforç i per dedicar-se a la política avui en l'entorn actual. Jo penso que és una feina que estressa. Uh-huh. I ha arribat un moment que ha dit prou. Uh-huh. Ha dit prou, i és un respecte que s'ha de tenir per una persona que ha dedicat anys i panys i amb molta voluntat i amb molt esforç.
Nosaltres, com sempre, des de la neutralitat política, reconeixem la seva tasca. Avui, des d'aquí, s'acomiada de la política, però que segur que serà, ell és jove, serà present en la vida i, encara que no sigui en primera línia, també ajudant, no?
Exacte, no renuncia a dir la seva, doncs, pel moment en què viu la formació política, però realment la primera línia de responsabilitat la deixa. Però si em permets només sí. dir, perquè em sembla que retrata molt la manera de ser de Xavier. Quan ell agraeix la feina feta i l'entorn, doncs, que l'ha acompanyat aquests dies, acaba dient gràcies de nou per tot i una abraçada en aquesta terra del 15M i del 1 d'octubre, en aquest país de l'olivera en què vivim, on hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire i promeses a les orelles, capaç del més petit i el més gran quan s'ho proposa. Doncs és una cosa poètica, sí, però a la vegada molt tendra, que és propi del tarannà de Xavier Domènech.
Del que s'ha comentat, molt breument, senyor Balcells, creu que les raons són principalment personals, de decisió lliure, de sobrecàrrega política que ell portava, o hi ha algun tema potser intern del partit? Certament, si fem un resum molt ràpid, ell va guanyar dues eleccions a Catalunya, eleccions generals, com a cap de cartell. Sí. Semblava que apuntava fort la seva trajectòria, però després de les eleccions catalanes, doncs clar, va haver de lluitar contra aquesta polarització i no van ser tan bons els resultats.
Exacte. Sí, jo penso que això ha influït, però també el fet d'estructurar la nova formació, és a dir, és el resultat d'unes confluències amb tarannàs diferents de gent que venia de procedències i d'experiències polítiques diferents, lligar tot això en un moment, com dius, d'una polarització de la política, no és fàcil dibuixar una línia coherent i per tant, jo penso que hi ha hagut un desgast personal de l'esforç que això ha suposat a nivell familiar, a nivell personal, les 24 hores del dia, però probablement també la dificultat de lligar caps i sensibilitats diferents a l'interior de la mateixa formació de Comuns.
Recordem que de Colau ha negat rotundament que hi hagi cap divisió interna com a causa d'aquesta renúncia. No. També s'ha de dir que això sembla que no va per aquí, vaja, no, com a raó no. fonamental. Senyors Toni Florido, Marilén Barceló, algun comentari? Ni que sigui breu. I també, si volen, opinar sobre possibles influències d'aquesta notícia important per a la política catalana, ara i en el futur immediat.
A mi m'ha sorprès, primer perquè és estrany que una notícia important com aquesta no es filtri abans, és una cosa curiosa, o sigui, realment sembla que hi ha estat una cosa molt portada a nivell personal. Uh-huh. Per altra banda, també em sorprèn que fa poc, amb la... ell va gestionar la crisi interna que va tenir la seva formació amb el sector del Dante Fachín i...
Uh-huh. De Podem Catalunya.
De Podem Catalunya. I, bueno, doncs va ser... se'n va sortir d'aquest enfrontament, tot i que es va tancar amb la marxa d'algunes persones, com la propi Dante, i bé, això tampoc em fa tant.
Però va haver de carregar-se precisament aquesta incorporació nova, doncs, quan el projecte era arribar a una fusió de totes les elements i les forces polítiques que lligaven, doncs, amb Catalunya en Comú.
Aquests fets jo crec que d'alguna manera també han influït en la seva...
Segur. Segur que hi ha moltes raons, sens dubte. Ara que diu vostè això, senyor Florido, no fa ni un any que Dante Fachín defensava al Parlament la posició... Bé, hi havia com dos portaveus, em sembla, però deia la seva, no? Parlava a la tribuna d'oradors. Sí, senyora Marilén Barceló.
Bueno, jo crec que el que hem de fer és doncs, respectar al màxim la decisió personal i sabrà els motius, perquè, de fet, doncs, ell... explicar doncs, amb aquesta carta el que volia que sapigués i, per tant, en la resta jo prefereixo no fer hipòtesis, respectar la decisió i desitjar-li molta sort a la seva nova etapa. I potser algun dia torna a la política o no, serà la seva decisió personal i jo crec que també ha tingut uns 3 anys intensos, ho parlaven abans d'entrar al programa. Va començar doncs, a l'Ajuntament de Barcelona com a comissionat de memòria històrica, després al Congrés dels Diputats, després al Parlament i ara doncs, respectar les seves decisions. Jo crec que els motius personals ho sap ell i les persones més properes del seu entorn i desitjar-li sort a la nova etapa.
Per cert, que hi ha un consell extraordinari convocat per a dissabte dels comuns. Hi ha alguna perspectiva de nou lideratge? Ara no. Ada Colau pot ser la nova líder?
Bueno, Ada Colau és la,
ja és la co-coordinadora.
La co-coordinadora, perdó. Sempre és en parella, per tant, com a mínim parella, és a dir, paritari. Tant Ada Colau continua, hi haurà d'haver-hi ara, segurament s'ampliarà, probablement, veurem, dir, però no hi ha en aquests moments sobre la taula, no hi ha noms, i caldrà veure doncs, aquesta reunió del Consell, que jo hi penso assistir.
I serà vostè com un militant, no?
O el conseller, sóc que...
Molt bé. Sí, recordem que, efectivament que el lideratge és compartit i paritari, així es va decidir, efectivament, en l'última redefinició del partit. Bé, deixant de banda els comuns i la renúncia anunciada de Xavier Domènech, entrem a comentar, si els sembla, anem per parts, la conferència pronunciada ahir per Quim Torra i després les interpretacions que hi ha hagut en aquestes últimes hores. Vol començar, per exemple, Marilén Barceló, és igual.
Bueno, doncs gràcies. Doncs ahir vam poder veure un monòleg en un teatre. Ahir vam veure el senyor Torra, amb tots els respectes, que en lloc d'estar al Parlament i es tractar-la dels temes que realment necessiten els ciutadans que vivim a Barcelona, que vivim a Catalunya, ell va fer doncs, el seu monòleg. Va fer un discurs en el que va posar molt de manifest un cop més, doncs que vol posar les institucions catalanes, doncs les vol posar al servei del seu partit, al servei del separatisme, i que hi va haver-hi moments que a mi em preocupen molt, perquè el seu discurs estava molt focalitzat en escalfar els carrers. I jo crec que ell ha perdut una oportunitat que és ser el president de tots els catalans. Jo crec que hi ha un error en el discurs quan parla en nom de tots els catalans. Jo crec que a mi mai, com a grup municipal de Ciutadans o com a grup de Ciutadans, mai parlaria en nom de tots els catalans. El que sí que faria és respectar tots els catalans. Per tant, jo crec que mai es pot parlar amb aquesta majoria que ell presumeix. I jo crec que en lloc de ser el president de tots els catalans, doncs està utilitzant les institucions al servei de la seva ideologia partidista, al servei del separatisme, i està posant en Catalunya en una situació de xoc i enfrontament i que a mi em preocupa moltíssim.
Bé, fem una roda de comentaris generals, després entrarem en alguns punts concrets, senyor Florido.
Sí, bueno, és l'inici del curs, no? Ara comentaves que començàvem, sí. I per tant a mi em sembla molt normal que els partits polítics i fins i tot el propi president de la Generalitat iniciï el curs amb un posicionament polític. Hem de dir que, pel que veig, Ciudadanos segueix amb el mateix curs anterior. Seguim amb un discurs molt... Bueno, que ja no és cap novetat, eh? Aquestes opinions tan, en fi, vehements sobre el que pot o no pot fer o dir un president de la Generalitat, que sí, és el president de tots els catalans, només faltaria. És que per això és el president de Catalunya. A mi el seu discurs em va semblar molt correcte, molt, molt institucional, insistint, com sempre s'ha fet des de les forces parlamentàries que donen suport a la majoria parlamentària, ganes de fer allò que els seus votants han volgut, que és tirar endavant un projecte polític que l'Estat espanyol intenta criminalitzar. Si fóssim escocesos, doncs hauríem pogut votar en un referèndum. Si fóssim escocesos, hauríem pogut anar a un col·legi electoral sense risc a que ens pagués la policia anglesa. I com que no ho som, vivim en un altre estat on... el vot dels catalans té un valor menor, o fins i tot la integritat dels catalans té un valor menor, perquè no hi ha cap problema per pallissar a un avi que vulgui expressar lliurement la seva papereta en una urna, doncs resulta que hem de mantenir aquí una ficció d'estat democràtic on els drets fonamentals no es respecten. Uh-huh. I jo, a mi m'agradaria, i el president així ho ha fet amb la seva intervenció d'ahir, és intentar doncs, que l'estat espanyol entengui que sense una solució política amb el que volem els catalans, doncs no hi ha sortida. Uh-huh. Perquè jo crec que s'ha de respectar, com es respecta a qualsevol país democràtic, allò que decideix una majoria parlamentària.
Uh-huh. Bé, entrem a completar sí. La primera valoració, senyor Balcells.
A veure, ha dit la Marilena que no hi ha hagut... que no hi havia, o comentat, que no hi havia cap novetat en la reacció dels ciutadans. Jo diria que tampoc hi va haver cap novetat en el discurs del president Torra. El president Torra es va limitar a repetir el discurs que té en aquest moment el govern, que ha fet una opció i que no se n'amaga d'aquesta opció. Jo seria molt crític amb l'expressió d'aquesta expressió que has fet servir, Antonio, de dir la ficció de l'estat democràtic. Escolta, és molt gros dir això. Estem en un estat democràtic amb unes lleis, unes normes, una Constitució, un Estatut, i el senyor Torra és president gràcies a aquesta estructura i gràcies a aquesta capacitat doncs, d'estructura d'Estat. Si no, no ho seria, si estiguéssim en un altre...
Hauria de ser el president Puigdemont.
Hauria de ser...
I aquest Estat...
No.
Sense cap mena de motiu.
El senyor Balcells ho diu a banda del que ha passat aquest dia.
El senyor Torra és el que va escollir la ciutadania de Catalunya lliurement expressada a les urnes.
No, lliurement no, perquè el president Puigdemont era el que hauria d'haver estat.
Qui hauria d'haver estat?
Es va maniobrar, perquè l'estat espanyol no, va maniobrar per evitar-ho.
Qui hauria d'haver estat? En política no hi ha ficcions.
Però si tothom ho sap.
Hi ha el que hi ha, és a dir, unes eleccions convocades, i va participar tothom, és a dir, no, ningú doncs, va fer boicot en aquestes eleccions, i van sortir unes majories, probablement amb sorpresa de molts dels que les havien convocat fins i tot, però aquesta és la realitat política democràtica que tenim, i això no podem desmillorar-ho.
No s'ha respectat el resultat electoral.
No s'ha respectat.
Per què no és president el president Puigdemont?
Perquè està fugit de la justícia a Bèlgica.
No ha fugit. El senyor Llarena, per què no manté?
Home, no podem obviar la realitat. El senyor Puigdemont està
fugit. Home, jo crec que el sistema judicial espanyol està fent el ridícul a Europa i el senyor Llarena és especial.
En tot cas,
i això és una evidència. No hi ha cap problema.
Per centrar-nos en el discurs de Quim Torra, que té punts a favor que descriu sobretot el senyor Toni Florido i altres més crítics, de Marilén Barceló i també Josep Maria Balcells. Hi ha dos aspectes clau. Un, el de defensar el seu projecte independentista, crítiques a l'Estat, acusar de practicar la violència l'1 d'octubre, etc. Però també oferta de diàleg sense terminis. Potser això és el que més s'ha comentat avui també a la premsa, és a dir, que hi ha com una mena de suavització, no sé si dir-ho així, o pacte entre l'independentisme perquè hi hagi doncs, una mica de tranquil·litat dintre de la tensió i de la polarització. No sé
és equívoc, el discurs. Diu una de freda i una de calenta.
Vostè creu que és un error plantejar-ho així?
No em sembla bé. A mi em sembla bé repetir diàleg, però el diàleg, si dius diàleg, amb aquesta condició, o accepta això o jo no jugo. Home, llavors el diàleg ja no sé on comença i on acaba. Vull dir, si jo no acceptaré una sentència, jo, doncs, si no em deixen fer un referèndum... Jo sóc partidari del referèndum pactat per dret a decidir i tal, però d'acord amb el marc que tenim i que l'hem de defensar com puguem i fins al final, però, doncs, en aquest marc no puc jo abans dir-me... No, jo, si no és així, no jugo. No.
També vostè s'ha mostrat crític amb la manca de capacitat de diàleg de l'altra banda, diguéssim, del govern espanyol.
Sí, però sembla com si no s'hagués entès. Des de l'any passat que hi va haver tots aquests esdeveniments de l'1 d'octubre i del referèndum i de tot això...
O 155, etcètera.
O 155. Sí. Hi ha hagut un canvi d'interlocució. És a dir, era uns que tenien la responsabilitat de dialogar amb el govern de Catalunya i avui són uns altres. I això no es té en compte. Es diu, doncs, aquí continuem repetint les mateixes frases com si els responsables de no sé quantes coses que han passat en aquest país fossin els mateixos que en aquests moments el govern del senyor Pedro Sánchez està fent un canvi de discurs, un canvi de tarannà, una aposta i un intent o una voluntat d'entesa i de diàleg molt seriós. I això no es valora.
Bé, Marilén Barceló i després Toni Florido, si volen interpel·lar.
Jo crec que jo no estic veient aquesta voluntat ni aquest canvi per part del senyor Pedro Sánchez, que ja veurem el preu i el favor que li va, que li deu doncs, als independentistes per arribar doncs, a ser president del govern d'Espanya. El que jo no veig és un canvi d'actitud pel senyor Torra. Continua el mateix discurs i pensa el company del PDeCAT que ha dit el mateix. Volem fer realitat el que ha dit el poble català. No ho sou tot el poble català. Aquí és on comença el primer problema. Parleu el nom del poble català i el poble català està dividit. I el que no podem fer és parlar d'una majoria i voler imposar un pensament únic i totalitari. I a més és el que em preocupa. Diu, és normal que un president faci una conferència a l'inici de curs. És normal que estigui al Parlament aturat fins l'octubre? És normal que hi hagi 2.000 iniciatives a la taula del Parlament que no portin un curs quan són iniciatives que ha presentat l'oposició al Parlament de Catalunya? És normal que només s'hagin produït dues sessions de control al Parlament de Catalunya? És a dir, hi ha un monotema, hi ha un únic objectiu en aquest moment, que és portar una ruptura que és totalment impossible, i d'aquí no se'n surt. I el senyor Puigdemont no és president perquè està fugit de la justícia. I jo crec que per dialogar i per parlar, el primer que s'ha de fer és tenir un compromís amb la democràcia i amb les lleis. S'ha de complir les lleis, és a dir, el marc legal s'ha de tenir present. I l'actitud és la mateixa. Nosaltres farem el nostre camí i no estem disposats a complir les lleis.
Potser, senyora Barceló, vostè diu que quan el president Torra parla del que vol el poble de Catalunya, evidentment ell es refereix al que ha votat majoritàriament. El que passa que suposo que vostè ho qüestiona perquè és un tema prou important, no?, el de decidir el futur de Catalunya o el de un possible canvi d'estatus.
Sí, jo crec que va venir molts errors. Voler dividir doncs, i voler confrontar és el pitjor error que pot fer un polític.
Però potser d'aquests errors n'han comès tots, també.
I també hem de dir que el 6 i 7 de setembre de l'any passat va ser un cop a la democràcia i per les paraules d'ahir del senyor Torra no sembla que deixi en cap moment un canvi d'actitud, com ho deia abans el company. És a dir, no hi ha un canvi d'actitud. Llavors, sense canvi d'actitud, tenir un canvi és pràcticament impossible.
Senyor Toni Florido.
Sí, l'1 d'octubre sí que va ser un cop a la democràcia, sobretot perquè es va pagar gent que estava simplement en un col·legi electoral. En quin país occidental normal i democràtic es faria així això la policia contra el seu propi poble? És absurd. Això sí que és un cop a la democràcia. Uh-huh. Per altra banda, dir, i sempre insisteixen els amics de Ciudadanos que estem dividits o que no hi ha una majoria o que la majoria és la que diuen ells, i en canvi no mai estan a favor de que això es determini via referèndum, que és l'única forma de mesurar si realment hi ha o no majoria. Perquè, és clar, sembla ser que la majoria independentista, que jo sostinc i dic que és una majoria social, no pot imposar, diuen, res a l'altra part de la societat. En canvi, a nosaltres sí que se'ns ha d'imposar el contrari. Quin sentit, quina lògica té aquesta dinàmica discursiva? No en té cap.
Potser el que passa amb molts sectors de la societat catalana i a la política és que hi ha crítiques a aquesta manera binària, diguem-ho així, de resoldre les coses. Evidentment, molts la defensen legítimament.
Però tenim exemples, ja ho he comentat
sí,
abans.
Ja ho ha dit,
a Escòcia,
al Quebec, a Escòcia...
Però Escòcia i Quebec van portar 7 o 8 anys o 10 preparant i pactant.
Però quant
i fins que no hi va haver pacte,
aquí?
Fins que no hi va haver pacte, no hi va haver referèndum.
No, és al contrari. No hi havia i no s'ha contemplat. La Gran Bretanya no ho contemplava, però com que va haver un resultat a Escòcia molt clar, els britànics, els anglesos van dir home, se li ha de donar veu,
Escòcia,
i tant,
no,
i tant.
Escòcia, va ser això el detonant, però venia d'abans.
Per primer cop va guanyar el partit independentista escocès i el primer cop que guanya planteja que vol un referèndum i els anglesos com són persones democràtiques, ho van acceptar. No podien anar en contra de la voluntat de la
popular. Però hi va haver un pacte, i no ràpid i immediat. Home, hi va haver una negociació.
I van
pactar les condicions, pactar els resultats.
Els anglesos són molt diferents.
Aquí han volgut anar pel dret,
espanyol,
i l'1 d'octubre va voler ser anar pel dret.
O sigui, és carregar la responsabilitat a la part petita.
L'1 d'octubre és una responsabilitat del govern de Catalunya.
La policia qui la va enviar contra la població?
El fet de l'1 d'octubre, l'anada, la convocatòria i la voluntat d'anar a les urnes.
Si un govern fa una cosa i no ens agrada la majoria dels ciutadans, votem i el fem fora a les següents eleccions. El que no pot ser és que s'impedeixi l'acció política d'uns partits polítics concrets. Jo, aquesta tutela de decidir el que pot o no fer un govern i no deixar-ho en els votants... Escolti'm, quan anem a unes eleccions, si allò que ha fet un govern no agrada, el poble ho decidirà amb els seus vots. Però què és això de tutelar el que pot o no pot fer un govern? Això ho decideixen els votants.
Deixa'm posar un exemple molt petit. S'està discutint en aquests moments si canviarem l'hora del rellotge un cop a l'any. Qui ho decideix? Sí. Ho podem decidir a Catalunya? Nosaltres farem la nostra hora perquè ho votarem lliurement, oi que no? Perquè això es fa en un altre marc. I en aquest marc, és el marc, en aquest cas, europeu, que ens condiciona a tots. I no podem nosaltres tirar pel dret i dir, nosaltres ho farem d'una altra. Nosaltres conduirem per l'esquerra, perquè ho votarem. Però no ho podem fer. Hi ha coses que no es poden votar lliurement perquè hi ha un altre marc superior.
Aquests dos casos, jo tinc els meus dubtes que aquests dos casos no poguéssim decidir independentment del que consideri la Unió Europea. Entre altres coses, perquè a Meridà de Greenwich, o sigui, per on passa el règim horari, a Catalunya
que vulguis,
i a Espanya,
li
convindria el de Portugal, sí, i la Gran
segurament,
Bretanya.
Segurament, jo també estic d'acord.
I no estem fent anar al natural, estem fent anar el que Franco va decidir perquè volia anar amb el de Berlín.
Sí, segurament.
Per tant, és una qüestió... No riguis, és que és així. Si
no, en tot cas, no ens allarguem amb el tema del canvi horari, en parlarem un altre dia.
És absurd.
No, jo només vull dir, perquè
de la carretera, els anglesos van per l'altra, com la resta de
la Unió Europea. No podem decidir tot el que
ens dona la gana. Balcells és que, i vostè creu que sí, que evidentment les posicions han quedat clares, un últim comentari, si vol, Marilén Barceló, i parlem d'altres temes.
Ell posava en dubte la democràcia en la qual vivim. Jo li preguntaria en quin país democràtic se n'impulsa la gent que vagi a votar un referèndum que és il·legal. Perquè els promotors de l'1 d'octubre va ser el govern de la gent.
Vostè considera que la gent és ximple, no, que la gent fa el que li diu un ens superior.
Jo simplement
dic
que
la gent va on vol.
Tenen una responsabilitat i el que no pots fer és impulsar i potenciar un referèndum que és il·legal. I això va ser responsabilitat del govern del govern de Catalunya en aquest moment.
Consideren ximple les persones. O sigui, resulta que vam anar a votar perquè ens ho va dir qui fos. Una mica de respecte pels votants i pels altres.
Sí, jo acostumo a tenir força respecte.
Però aquest comentari no m'ho sembla.
Jo estic dient que els governs de cada autonomia en tenen una certa responsabilitat. El company deia una cosa molt important, les competències que té cadascú, i jo crec que aquí és un gran problema. És a dir, cada govern, una autonomia, un govern municipal, un govern nacional, té les seves pròpies competències.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat, parlant de la situació política, ha vingut molt sobre la taula l'1 d'octubre de l'any passat, perquè certament la situació actual té molt a veure amb el que va passar fa gairebé un any. Però ara parlem del tema dels llaços i d'altres qüestions. Abans farem una pausa, però us recordem, amics oients, que ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Toni Florido, del PDeCAT, Marilén Barceló, de Ciutadans, i Josep Maria Balcells, dels Comuns. De seguida tornem.
Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Has de renovar el teu carnet de conduir?
Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja 5 minuts de 6:45. Seguim en el nostre col·loqui. No hem dit la pregunta del dia sobre la qual esteu podem votar, amics oients, des de primera hora d'aquest matí. Seria bo que el president Torra defensés al Congrés el projecte independentista? Una qüestió que ha sortit també en les últimes hores. Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, demostraria que aposta pel diàleg sense condicions. La segona, sí, sobretot després que Pedro Sánchez parli de referèndum. I una última, no, perquè no serà escoltat o bé perquè el Congrés ja va tombar el full de ruta. Aquesta última opció guanya amb el 41%, el 36% diuen sí, demostraria que aposta pel diàleg sense condicions, i un 23% esteu dient que sí, sobretot després que Pedro Sánchez parli de referèndum. Però a banda d'aquesta pregunta, senyors, senyora, comentem el tema dels llaços grocs i del que ha passat sobretot aquest estiu. Com veuen les polèmiques que s'han generat i una mica doncs, el que això representa a l'hora de parlar de llibertat d'expressió, de llibertat d'uns i altres, no sé, de defensar els drets civils, si vol començar aquesta vegada el senyor Florido.
Sí, i tant. A mi em sembla que no sé per què preocupa tant la llibertat d'expressió en algunes organitzacions polítiques. Jo crec que els ciutadans no han d'estar tutelats i vigilats per un estat que li diu si pot o no pot fer segons quina cosa. Mentre no cometis cap il·legalitat...
El debat ve sobre el tema, sobre el fet que es posin en espais públics.
Sí, sí,
en espais...
Però jo els espais públics de tota la vida he vist tot de coses, no? Sí. Quan es commemorava alguna qüestió, sempre s'ha posat. O fins i tot hi ha entitats o ajuntaments que mantenen de forma constant una bandera pels drets dels gais, no? Per tant, jo em sembla...
Per tant, segons vostè, no és una qüestió d'independentisme, sinó una qüestió de defensar...
A mi m'agradaria que qui no li agradi el que significa un llaç groc, el que pot fer és posar el seu símbol. Posar sempre ha de ser una cosa que no ha de generar cap inconvenient.
Recordem que la Fiscalia ha dit que treure, o sigui, que posar és legal i treure també.
Sí,
aquesta
sí.
És la qüestió, que no ha acabat de resoldre el problema.
La Fiscalia del règim espanyol és normal que digui això, però és que a mi em sembla que tothom pot entendre perfectament que la llibertat d'expressió vol dir expressar la teva expressió, no negar-li a l'altre.
Bé, molt breument, si pot ser, Marilén Barceló i Josep Maria Balcells.
Jo crec que l'espai ha de ser de tots, per tant, nosaltres creiem en la neutralitat ideològica dels espais comuns, perquè tothom pugui sentir-se tranquils en aquest espai.
Per tant, s'hauria de prohibir els llaços grocs en una plaça pública,
en un edifici
institucional.
És que hi ha unes ordenances, a més, no ho hem dit nosaltres, ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha fet les recomanacions al Defensor del Poble, i també et dic una cosa, hi ha unes ordenances municipals que també parlen d'això. Per tant, jo crec que com els espais han de ser de tots, nosaltres creiem en aquesta neutralitat ideològica dels espais perquè tothom es pugui sentir còmode.
Senyor Balcells.
Jo el que entenc, que els llaços té una doble lectura. Per una banda, és una protesta per una situació política i, per tant, això entra a formar part d'aquesta llibertat d'expressió que s'expressa d'aquesta manera i, a la vegada, és una provocació expressament per dir, escolta, aquí nosaltres resistirem. Jo sóc molt tolerant en aquest sentit, que facin i que ho expressin. Jo em pregunto només que si la gent comencés a fer grafitis per les parets en nom de la llibertat d'expressió, no sé què passaria, perquè algú diria, escolta, estem embrutant, o ens fa, no ens agrada el que es diu. Segurament que s'hi posarien algunes mesures, algunes condicions. Aquí, doncs, ja veurem com acaba, però vull dir que això no n'hauríem de fer una guerra tan oberta.
Potser suavitzar una mica entre tots plegats l'ambient. Hem d'acabar, però abans tenim la notícia curiosa del dia que ens porta, com sempre, la Ruth Carballido.
La notícia curiosa d'avui ens porta a la ciutat gallega del Ferrol, que va patir als anys 80 la reconversió de les drassanes i el final del servei militar obligatori cap als 90. Molts barris es van buidar, especialment el del Port i el de Canido. No hi ha ni Zara, perquè us feu una idea. No hi havia prou vendes i va tancar. Ara mateix, l'edat mitjana de la població frega els 48 anys. Eduard Hermida, el nostre protagonista d'avui, es troba dins d'aquesta franja d'edat. És un artista que des de sempre li ha agradat pintar les parets del Ferrol, on va néixer. Ara fa 10 anys va posar en marxa una iniciativa per omplir els carrers del barri de Canido amb cares, llum i color. Eduardo pinta manines, com la de Velázquez. Les va triar especialment perquè per a ell són uns màxim, és el màxim exponent de l'art espanyol i també una icona pop. Aquest barri del Ferrol està ple de manines. L'Eduardo i els seus amics van començar a pintar-les i cada any es convida més artistes. A principis de setembre se celebra una gran festa al Ferrol, fins al punt que ja es compara el barri de Canido amb el Soho londinenc. L'any passat, la festa